Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Un espai de ràdio tranquil i amb idees que conviden a noves reflexions, amb música que inspira i et motiva a trobar un nou equilibri. És Missatge en una ampolla, l'espai de David Xiscar i Miquel Albert Soler. Minuts després de la mitjanit entre diumenge i dilluns, aquí, a Ràdio Estel. Un programa humà, cristià i progressista perquè trobis noves inspiracions. Missatge en una ampolla, els diumenges a la mitjanit, a Ràdio Estel.
La fórmula Estel de 8 a 9 del matí és la nostra millor manera de dir-te bon dia. L'Oriol Casals t'acompanya de dilluns a divendres amb propostes positives de valors i oportunitats, creixement personal, el seguiment de l'actualitat del Papa Francesc i, sobretot, música de qualitat. La millor alternativa radiofònica pels teus matins. De dilluns a divendres de 8 a 9 del matí, la fórmula Estel d'Oriol Casals a la teva emissora preferida. Desperta't amb nosaltres. Desperta't amb Ràdio Estel.
Si vols seguir el dia a dia del Papa, connecta cada dia amb Ràdio Estel. Els actes, les notícies, els titulars, tota l'actualitat del Papa Francesc en antena i a la nostra web. De dilluns a divendres, minuts després de 6:45 de la tarda, Diari del Papa. I cada dia, tota la informació renovada a radioestel.cat. Tota l'actualitat i notícies del Papa Francesc la trobaràs sempre a Ràdio Estel.
Cada dia, a 7:45 del matí, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen la transmissió de les laudes des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. La pregària matinal amb què l'Església lloa el Senyor i la comunitat li encomana el progrés del món en la pau, la justícia, la veritat i l'amor. Cada dia a 7:45 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Ràdio Estel. Garraf 96.8. Cerdanya, 104.4.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst, Era Val d'Aran, 106.0. Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit i benvinguts a aquesta nova edició del programa Església d'Urgell, que els ofereix informació religiosa cristiana de la diòcesi d'Urgell. Gràcies per ser amb nosaltres. Per aquest diumenge hem preparat el recull de notícies de la setmana, com sempre, també una entrevista amb en Lluís Plana, delegat de Joventut, per parlar-ne de les activitats de la delegació. I la resposta també a una de les preguntes que ens fem sobre algun aspecte de la vida litúrgica, sobre la mateixa Església i sobre la vida cristiana en general. Església d'Urgell és possible gràcies a la Patricia Navas a la locució, l'Àlex Alsina al capdavant dels controls i Maria Marín, qui els parla, que dirigeix i presenta aquest programa. Som-hi, doncs. I com sempre, comencem Església d'Urgell amb el recull de notícies de la setmana que ens arriben amb la Patricia Navas. Endavant, Patricia.
Divendres, dia 28 d'abril, l'arcabisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Monsenyor Joan Enric Vives, va administrar el sagrament de la confirmació a 20 adults del Principat d'Andorra procedents de les parròquies d'Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria, Canillo i Encamp, molts d'ells a les portes de celebrar el seu matrimoni canònic. A la seva homilia, Monsenyor Vives va encoratjar els adults joves a perseverar en la fe en Jesús i en el do de l'Esperit Sant que rebien aquell dia en plenitud i que els havia d'enfortir al llarg de la seva vida com a cristians, especialment els que es preparaven per a rebre aviat el sagrament del matrimoni. I d'una bona forma ben especial encoratjar els promesos a acollir amb generositat el do que significa el futur espòs o esposa, superant un amor egoista, narcisista, per a saber ajudar l'altre amb un amor sacrificat. Al final de la missa, l'arcabisbe lliurà als confirmats una Bíblia que la parròquia els regalava i els va exhortar a llegir-la i a trobar consol i força en la paraula de Déu. Dissabte, dia 29 d'abril, a la Casa del Bisbat de la Seu d'Urgell va tenir lloc la novena trobada d'animadors de litúrgia organitzada per la Delegació de Pastoral Sacramental i Litúrgia del Bisbat d'Urgell i que fou presidida per l'arcabisbe Joan Enric. Una quarantena de participants es van congregar per a aprofundir en la litúrgia de les hores i en el seu valor en l'Església, com la pregària oficial que l'Església ofereix, una pregària no exclusivament reservada als monjos o preveres, sinó que és per a tot el poble de Déu. El delegat diocesà de litúrgia, mossèn Xavier Parés, va presentar la litúrgia de les hores com a pregària oficial de l'Església i donar pas a la conferència amb diàleg que oferiria l'arcabisbe Joan Enric Vives. Aquest feu una ponència sobre les qüestions més essencials de la litúrgia de les hores, iniciant la seva exposició per un recorregut històric sobre la litúrgia de les hores en llengua catalana, per acabar amb la darrera edició, la quarta, que va ser presentada a finals de l'any 2016. Monsenyor Vives posa de manifest la importància de pregar amb els salms, tal com es fa en la litúrgia de les hores, ja que és el llibre de la Bíblia més estimat i citat en el Nou Testament, i el mateix Jesucrist pregava amb els salms. Dilluns passat, el nostre arcabisbe Joan Enric va presidir l'aplec de Santes Creus de les Anoves, a Oliana, acompanyat pel rector del poble, mossèn Jaume Vila. Durant l'aplec es va inaugurar les obres de restauració i conservació de l'església romànica de Santa Eulàlia de les Anoves, del segle XII. Amb la presència de l'alcalde d'Oliana, Miquel Sala, més d'un centenar de fidels, joves i grans, es van reunir a l'església parroquial romànica de les Anoves per a celebrar-hi el tradicional aplec de Santes Creus. Abans de l'Eucaristia, l'alcalde va agrair la presència de l'arcabisbe i va explicar les obres de restauració i conservació que s'hi han dut a terme gràcies a la col·laboració del bisbat d'Urgell, l'Ajuntament, la Diputació de Lleida i els veïns i amics de les Anoves. Les obres han servit per a refer tota la teulada de l'església, consolidar-ne la seva estructura i assegurar-ne els seus aïllaments. L'arcabisbe, en el seu Parlament, agraï l'esforç que entre tots s'ha fet per a conservar aquest temple romànic i el patrimoni cultural i religiós dels nostres pobles i destacar la importància de l'església de Santa Eulàlia de les Anoves, que ja és citada en un document de donació de terres l'any 972, i la parròquia de Les Anoves és esmentada en el document de l'acte de consagració de la catedral de Santa Maria de la Seu d'Urgell del segle IX. L'Eucaristia joiosa de l'aplec fou presidida per l'arcabisbe, qui va subratllar a la seva homilia la importància de celebrar un aplec com a signe i manifestació del que ha de ser el regne de Déu. Joia, festa, compartir, on ningú hi sigui exclòs, especialment els més pobres i necessitats. Al final de la missa tingué lloc la benedicció dels pans, signe de l'Eucaristia que vol ser compartida amb els més pobres i necessitats, i la benedicció del terme de les Anoves, pobles i veïns i Oliana, feta segons el ritual de girar-se tots els presents cap als quatre punts cardinals, mentre el bisbe beneïa el terme perquè Déu el protegís de tota maltempsada material i espiritual. Com cada any, l'1 de maig, enguany se celebra l'aplec al Santuari de Santa Maria de Rafet, a la localitat de Seró, prop d'Artesa de Segre, a la Noguera. Dels pobles veïns i d'altres indrets de la comarca i de més enllà, amb assistència força més nombrosa que anys anteriors, s'aproparen a Rafet en un dia acompanyat per un bon sol. Presidi l'Eucaristia mossèn Joan Pujol, rector de Balaguer i arxiprest de la Noguera, que amb claredat explica les tres característiques més importants de Sant Josep segons la Sagrada Escriptura. Acompanyaran en la celebració de l'Eucaristia la petita comunitat jerònima resident al monestir i la coral de l'Amistat, de Pons.
Acabada la missa, tingué lloc la benedicció de la coca i després de saludar la imatge de la Mare de Déu de Rafet, mossèn Josep Sauter, rector del santuari, procedí a la tradicional rifa del pernil. Fou un dia alegre i festiu per a tothom que tingué com a rerefons l'extraordinària veneració a la Mare de Déu de Rafet.
Un cop més ens fem ressò, com en dèiem en la introducció del programa, del que seria l'ordre del dia de l'Església d'Urgell d'avui, d'aquesta nit, de les activitats de la Delegació de Joventut del nostre bisbat. Ho fem contentíssim, encantats. I per això anem a entrevistar a Lluís Plana, delegat d'aquesta Delegació de Joventut. I anem a parlar-ne del que darrerament s'hi ha dut a terme, així com també de la previsió per als propers dies i fins i tot l'estiu. Bona nit, Lluís.
Bona nit.
De veritat, que estem molt contents que siguis aquí amb nosaltres, perquè tot el que siguin els joves ens apassiona.
Jo també estic molt content d'estar aquí, tot i que no som gaire joves nosaltres, però també molt content.
Però bé, que parlar dels joves, estar amb els joves, és molt bonic, molt interessant.
Sí, anava a dir que parlar està bé, però sobretot està bé estar amb joves, estar amb joves. Mm.
És alguna indirecta per no, algun oient?
No, perquè ara, vale. Ara parlarem d'un tema, sí. I d'un tema en concret dels que hem de parlar, i veuràs per què ho dic, sí. La importància d'acompanyar els joves, d'estar amb ells, de seguir la seva vida, etcètera, etcètera.
Doncs anem a interessar-nos ja doncs, aquest caramel que ens has posat a la boca. I, Lluís, hem de recordar que aquest darrer cap de setmana, o sigui, el 28 al 30 d'abril, es va dur a terme l'encontre d'equips de la Delegació de Joventut de tota Espanya a Granada, amb la presència de 62 diòcesis i unes 600 persones. Parla'ns de com va anar aquest encontre, sisplau.
Home, haig de dir que l'encontre va anar molt bé, molt enriquidor, per la qualitat de gent que hi érem, per la gent diversa i plural que hi érem, però sobretot per la temàtica, l'acompanyament individual al jove. És a dir, com, sense menysprear l'acompanyament grupal, això que més coneixem, que és estar en grups i fer un procés amb ells, com això també ho pots fer a nivell individual. Com pots treballar amb cada persona, una mica acompanyant-la en el seu camí de vida, amb les seves dificultats, les seves alegries, etc etc. Això va estar molt bé, molt interessant, i alhora també ens obliga a ser exigents a com ens formem per poder acompanyar bé els joves i com fem veure el jove i els mateixos que és molt important l'acompanyament individual. Estar en contacte amb el jove, de manera, m'atreviria a dir, permanent fins i tot. Llavors, per això feia la broma, no? Perquè realment parlar de joves està molt bé, sí, crec sí. Que en parlem molt, però l'acompanyament aquest individual ens obliga més a escoltar, a dedicar-hi temps, a ser pacients, ser generosos i a sentir-nos, sobretot, instruments de Déu, que és el que som. Som instruments de Déu perquè ell arribi on nosaltres no podem arribar. I aquells fruits pastorals que poden sorgir sempre són gràcies a Déu, gràcies a l'Esperit Sant, que ens enforteix, ens il·lumina i fa allò que nosaltres, com a mortals, com a febles, doncs a vegades no arribem.
Però, Lluís, tothom pot fer acompanyament als joves?
No.
Què requereix? No, quines condicions requereix en la persona? Perquè no és tan fàcil. O sigui,
no.
L'encant és gran, però tothom pot fer-ho?
No és fàcil, és exigent poder acompanyar adolescents i joves. Es necessita, doncs, evidentment, un compromís, una predisposició. Doncs, entre altres coses, entendre aquesta tasca com un servei a l'Església, estar acompanyat o haver estat acompanyat. Tu no pots acompanyar si no has tingut mai un acompanyament seriós. Preferiblement que encara el tinguis. Una persona doncs, que estàs al dia, entre cometes, doncs, del que és el món religiós, el que és una mínima concepció del que és entendre la vida dins la religió, una formació, que l'està format, l'acompanyament, no només tenir... És que jo sé molt bé, treballo molt bé l'entrevista amb una persona. No. L'acompanyament individual vol dir molt més que això, no? Llavors, tot això, si es dona, té una persona preparada per acompanyar. Llavors, bé, tenim gent que acompanya i ho fa molt bé el nostre bisbat. De fet, el Sant Pare, l'Evangelii Gaudium, parla de 5 grans premisses, principis bàsics, i un d'ells és l'acompanyament. Tots els cristians cristianes estem cridats a acompanyar. Acompanyament és una de les primeres tasques d'un prevere, d'un laic i laica compromès, d'un religiós i religiosa. És un element molt important i tot això, doncs, ho vam parlar no només a l'encontre, sinó que és una cosa que s'ha parlat a mi general, perquè tota pastoral juvenil, què és en el fons? Pastoral vocacional. Intentar que el jove, en aquest cas, trobi sentit a la seva vida i es pugui arribar a preguntar, Déu, què vols a mi?
Sí, sí. Si et sembla, podríem passar ja a enfocar el cap de setmana que ve.
Oh, i tant.
Sí, que tindrà lloc, o sigui, estem parlant del 12 al 14 de maig, la marxa a Montserrat, que farà el seu 30è aniversari, i la nit a Montserrat, que serà el dissabte, dia 13. Com heu enfocat tot aquest tema, tota aquesta activitat?
Sí, normalment són dues activitats que van separades. Per una banda, hi ha la marxa de Montserrat, que, com dius tu, celebrem 30 anys. És una activitat, doncs, ja de fa anys, per uns joves, en principi, de fa 30 anys. I després hi ha la nit a Montserrat, que és el seu 9è any, que és, diguem-ne, la marxa a Montserrat del cap de setmana, però en versió moderna, caminant el dissabte a la nit. Aquesta activitat, la nit a Montserrat, és la que aplega molts joves, l'any passat van ser 110 participants. La marxa encara té joves, menys, perquè tot s'ha de dir, al jove això de caminar un cap de setmana ara costa més, i també s'hi van presents gent gran. Per tant, la marxa una barreja de gent adulta i gent jove, francament, molt interessant, un ambient molt bonic al cap de setmana. I per motiu d'aquests 30 anys van dir, per què no juntem les dues?
Molt bé.
Perquè diumenge no s'arriba... Un, els que han caminat des de divendres des de Guissona, i dos, els que han sortit des de Rubió la matinada del diumenge. Pot ser molt bonic arribar tots junts i compartir aquest moment de comunió. Una mica en la línia d'aquest projecte que hem engegat de reflexió pastoral que es diu Marcant Camins, Camins Marcats, on volem que es recordi el que s'ha fet, el que s'està fent, i mirem cap on volem anar. Llavors creiem que juntar gent que ha fet la marxa des de fa molts anys i encara la segueix fent, amb gent jove que per primera vegada fa la nit a Montserrat o la marxa a Montserrat, podia ser un moment de trobada francament bonic. I això, complicant-nos la vida, perquè amb un cal de setmana fem dues coses alhora, però molt il·lusionats i molt contents, perquè la festa que farem diumenge serà francament bonica, i ja està, i... A preparar-ho per després gaudir-ne.
Suposo que encara hi és a temps la gent que s'hi vulgui apuntar o ja està tancada la inscripció? Com,
encara,
com
encara,
això?
Encara. Mira, la veritat és que nosaltres tenim un mal costum, que és que ens esperem a darrera hora. Comprem el menjar per entendre'ns tot a darrera hora. Hi ha coses que sí que estan ja amb antelació demanades, però d'altres, com per exemple el tema del menjar, no hi ha problema. Per tant, nosaltres fins 24 hores abans, és a dir, fins dijous, encara acceptarem inscripcions. El ritme d'inscripcions, però, és molt bo, i bé, i bueno, fa la festa ben bonica.
Lluís, anem a parlar allà de l'estiu?
Doncs sí.
Sí? A veure, què teniu preparat ja? Com s'està enfocant des de la delegació la vivència de l'estiu per l'acolliment dels joves, pels plans, pels projectes que hi ha? Parla'ns una mica.
Ja sabeu que tenim per una banda tota la quantitat increïble de colònies organitzades des de tots els esplais, que realment és fantàstic. Aquesta tradició de colònies al nostre bisbat té un ressò molt bo i cada any tenim més inscrites en els diferents esplais. Això per una banda. Més pròpiament, des de la delegació, allò que fem directament amb els nostres grups diocesans, doncs farem amb tercer quart d'ESO una experiència de convivència amb nois i noies de Mallorca i anirem a passar una setmana a Mallorca, de 8 al 15 de juliol. Per tant, nois i noies de la nostra diòcesi i d'altres de la diòcesi de Mallorca, passarem una setmana molt bonica de convivència, de coneixement de l'entorn i també d'aprofundiment en el jove, en la seva fe, etc etc. Llavors, bé, des de una visita catequètica a la catedral, a gaudir de la platja, a fer una ruta dos dies per conèixer entorns menys coneguts de Mallorca, a anar al santuari de Lluc, també. Per tant, farem una meravella de convivència. Després, amb els més grans, a partir de 16 anys, batxillerat i universitaris, farem el Camí de Santiago. El Camí de Santiago ja el vam fer el 2012, vam quedar encantats. Llavors vam fer uns 100 quilòmetres, vam caminar des de Sàrria, des de ja terres gallegues, però enguany som més atrevits i ho farem de més juny, una mica més de 200 quilòmetres, i penso que serà una experiència realment ben bonica. Camí de Santiago crec que és especial, ho diu tothom qui hi ha anat. Quan no hi has anat dius, això, aquest rotllo diuen de Santiago, no sé si serà tan especial, tan espiritual, i penso que ho és. I amb els nostres joves crec que tindrem una experiència molt i molt interessant.
Recorda'ns les dates, sisplau. Si se sap,
sí, Camí de Santiago de l'1 al 13 de juliol.
I què més d'activitats de cara a l'estiu? Amb joves o colònies, això ja queda una mica al marge d'una altra secció de la delegació.
No, ja és amb això és suficient. Si vas a Mallorca i vas a Camí de Santiago, està molt bé. Tanmateix, seguirem anant a Tessé. Sempre a l'estiu un grupet nostre va a Tessé. Hem de acabar de parlar. Jo penso que al voltant entre la segona i tercera setmana d'agost. Llavors, Tessé, que sempre es fa Tessé, i amb tercer quart d'ESO, Mallorca, i batxillerat universitaris, Camí de Santiago, queda un bastant bé. Aquest any no tenim cap activitat més mundial, més europea. Ja les tindrem, i amb això ja tenim prou l'estiu. I ja comença a preparar, ja estem amb coses pel curs vinent. El curs vinent tindrem l'Aplec de l'Esperit, per exemple.
Ah, sí?
O sigui que ja anem...
Això és una primícia? És una primícia?
No, ja és oficial.
Ja és oficial?
Es pot dir perquè és oficial, ja.
Jo volia treure com una primícia. I se sap les dates ja o què?
Crec que cauen 19 de maig, és el dia. 19 de maig, crec.
19 de maig?
Ara no tinc clar si és dissabte, diumenge...
Del 18.
Al voltant d'aquells dies de maig serà l'Aplec de
l'Esperit. 19 de maig del 2018.
Ah, efectivament.
Aquí a la Seu d'Urgell, a Plec de l'Esperit.
No, a Plec de l'Esperit no es fa. Ah, el van fer el 2002.
És que, com has dit, tenim, jo ja no, pensava sí, no, que no. Era us a la nostra diòcesi. Disculpa.
Us recordo que la Plec de l'Esperit sí. El preparem tots els delegats de joventut. Per tant, tenim perquè és... Si es faci on es faci, és fruit de l'Església en seva Catalunya. I, per tant...
No se sap on es farà encara.
Sí, ens sentim tots plenament identificats amb el lloc que es farà, com si fos el nostre diòcesi el lloc on es fa. Com que no es farà a Tortosa.
Molt bé. Felicitem els tortosins, perquè
mai s'ha fet a Tortosa, mai s'ha fet a Tortosa, i, per tant, no tenien escapatòria. No tenien escapatòria.
I, ja per acabar l'entrevista... se sap alguna cosa ja del Canonic Music de l'any que ve, com que has dit moltes activitats de l'any que ve?
Se sap tot. Ja tenim el cartell definitiu.
Doncs, i quines dates seran, també?
Sí, les dates, ara m'ho fas dir de memòria, crec que és...
Això sí que és primícia o no?
No, tampoc. No hi ha res primícia,
Lluís,
però ja te'n guardaré una de primícia.
Clar, m'has de guardar una primícia per al programa.
Ara dubto si les dates, és 20-21 de novembre... És aquell cap de setmana de novembre, al voltant, eh? Però no em facis dir quins dies són. No, crec que és 24 i 25 de novembre, concretament. 24 i 25 de novembre.
Molt bé.
Amb grups nous, amb activitats noves, i ja us dic, el cartell, és a dir, els grups que venen, tot això ja està ja ben contractat, tot.
Molt bé. Lluís, ho hem de deixar aquí ja, perquè... No cal dir que ens agradaria molt que ens continuessis explicant coses de l'any que ve.
Ja buscarem una primícia pel proper dia.
Això ens ho deus, eh? de veritat.
No, però això que us he dit no són primícies, però són novetats.
Ah, val, doncs ho acollirem com a primícies, també.
Gràcies.
Moltíssima gràcies, Lluís Plana, delegat de joventut del nostre bisbat d'Urgell, per aquesta informació. Moltes felicitats per la vostra tasca, enhorabona i endavant.
Gràcies, gràcies.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Ens apropem ja al final del programa Església d'Urgell, però no ho farem sense fer la pregunta que està dins la secció Preguntes que ens fem sobre la vida de l'Església, sobre la litúrgia, sobre la comunitat cristiana, etc. Doncs avui també tenim una pregunta a fer i, com sempre, se la farem, com sempre, normalment, a mossèn Xavier Parés, que és doctor en litúrgia i delegat de litúrgia del nostre bisbat d'Urgell, a qui saludem. Bona nit.
Bona nit. Aquí estic una vegada més amb vosaltres.
Gràcies, mossèn Parés. Quina paciència que té.
No, home, només faltaria.
I sempre
estem,
es diu que
per
sí.
Servir,
algun dia
per
es podria dir que no.
Per col·laborar.
Molt bé, doncs la pregunta que tenim avui és si una dona pot batejar.
Home, pot batejar tothom. De fet, la història passada ara no passa tant, però antigament les comadrones, les llevadores, que eren les que ajudaven a néixer els nens en els parts, doncs moltes vegades batejaven, sobretot en èpoques de guerra, en èpoques o quan naixia un nen pues, que estava a punt de morir o que es moria. Llavors eren les comadrones, les llevadores, les que realment batejaven i feien molt ben fet. També hi ha hagut metges que ho han fet. Lògicament, ara, el ministeri del ministre del baptisme, lògicament, és el bisbe, el prevere i el diaca. Són aquests tres que participen del sacrament de l'ordre, en casos ordinaris i normals, són els que els correspon celebrar els baptismes. Però tots sabem que en cas de necessitat tothom pot batejar, sigui home, sigui dona, sigui jove, sigui vell, tothom pot batejar en cas de necessitat, que un infant s'està morint o que hi ha hagut un accident i està batejat i gent que es volia batejar i no hi arriba, pues es poden batejar quan no hi ha ministre, bisbe, prevere o diaca, pot batejar un laic i, per tant, també una dona.
Per tant, doncs, hem de dir que sí.
Hem de dir que sí, aquesta pregunta,
problema.
Lògicament.
Fet, no, si
no
és
l'ordinari,
ja
però
fet,
sí l'extraordinari.
Ja s'ha fet i ja es fa. És un fet ordinari. No és ordinari, però si és, ha de ser extraordinari, pot fer-ho.
Pot fer-ho, lògicament.
Doncs ens ha quedat molt clar. Gràcies per aquesta resposta a la pregunta si una dona pot batejar. De fet, sap què passa, mossèn Parés, vostè com a rector també d'aquí, de la parròquia de Sant Not de la Seu d'Urgell, l'Església Catedral, vostè ho sap perfectament que molta gent desconeix les normes litúrgiques i per això que aprofitem l'espai aquest que ens dona
la
secció
perquè
del programa.
Són detalls, són raons, són maneres de,
sí, sí,
de poder entendre millor les coses de la litúrgia que s'han de fer.
Sí. Doncs gràcies de nou i, si li sembla, fins la setmana vinent.
Bueno, si insistiu, tornarem.
Gràcies, mossèn Xavier Parés.
Gràcies a vosaltres.
Doctor en litúrgia i delegat de litúrgia del nostre bisbat d'Urgell. Bona nit, gràcies.
Bona nit.
Ens apropem ja al final del nostre programa Església d'Urgell, però abans d'acabar-lo voldríem dir-los que tenim com a dada d'agenda el dissabte que ve, dia 13 de maig, la trobada de la 21a Pasqua del Malalt, que tindrà lloc a la residència de la Fundació Fiella de Tremp. Tindrà com a programa a 11:15 del matí arribada a la residència, a les 11 conferència a càrrec del mossèn Xavier Sobrevia, delegat de Pastoral de la Salut del bisbat de Sant Feliu de Llobregat, amb el tema la visita al malalt, comunicació, discreció i confidencialitat. A 12:15, l'Eucaristia, presidida pel nostre arquebisbe Joan Enric, a les 14:00, el dinar de germanor i a les 16:00, el comiat. dir-los també, finalment, que ja ara sí que hem arribat al final del nostre programa, Església d'Urgell. Gràcies per haver-nos acompanyat una setmana més. Ja saben que, si ho desitgen, els esperem diumenge vinent en la sintonia de la cadena Estel. Ràdio Estel, Ràdio Principat. Que passin una bona setmana. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.